L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui els saluda? Benvinguts una altra vegada en aquest repàs a l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Des de l'informatiu EMUTE els saluda un servidor, Josep Roig. Avui un informatiu que tindrà doncs, unes característiques una miqueta especial respecte a edicions anteriors, condicionat doncs, pel tema vacances, per la manca una miqueta també de recursos i també per d'altres condicionants aliens en aquesta emissora des de la que tots els dies s'edita aquest informatiu. De totes maneres, mirarem de donar un repàs a l'actualitat, com és habitual avui, en aquest dilluns 5 de juliol del 2010. Benvinguts, anem a començar. I ho farem amb una notícia que segurament alegrarà o ja deuran de conèixer els aficionats a les festes dels bous, tal i com les vivim a les Terres de l'Ebre. I és que els bous de les Terres de l'Ebre, es coneixia aquest passat cap de setmana, a última hora, eren declarats element festiu patrimonial d'interès nacional. Avui mateix està previst que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, i el director territorial de Cultura i Mitjans de Comunicació, Xavier Vega, valoren els acords del Consell de Cultura Popular i Tradicional. Entre els acords presos per aquest Consell es declaraven els bous de les Terres de l'Ebre, com hem dit, com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Al mateix temps, també s'aprovava com a festes tradicionals d'interès nacional les quinquenals d'Alcanar i les d'Ullacona. En aquest sentit, Salvador i Vega valoraran aquesta tarda en roda de premsa aquests acords. Ho faran acompanyats pel president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer, l'alcaldessa d'Ullacona, Núria Ventura, i l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. Una notícia que, no hi ha dubte, tindrem que ampliar demà mateix des d'aquest mateix informatiu.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu EMUTE.
Una altra de les notícies destacades d'aquest passat cap de setmana ha estat la visita del conseller Nadal. Ha visitat la carretera T331, la remodelació de la qual ha de permetre, pel que sembla, reduir en 10 minuts el trajecte entre Ullacona i Tortosa. Les obres de remodelació d'aquesta via, la T331, han permès reduir en 10 minuts el temps del trajecte entre el municipi d'Ullacona i Tortosa, és a dir, les dues puntes. L'actuació en aquesta carretera ha suposat una inversió de 21.600.000 euros i ha abastat 20 quilòmetres amb la construcció d'una variant que treu el trànsit del nucli urbà de Santa Bàrbara, una calçada més ampla, així com la eliminació de revolts i creuaments perillosos. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, visitava aquestes obres el passat divendres i aquesta actuació dia, que un cop ha entrat en servei, permetrà apropar els serveis de Tortosa al litoral sud del Montsià i millorar la comunicació al País Valencià, dia que permetrà reduir en 10 minuts el trajecte, com diem, entre les dues puntes de la carretera. Escoltem Nadal.
El govern de la Generalitat ha aconseguit millorar la imatge i les prestacions en matèria de seguretat, de confortabilitat, de velocitat, de capacitat de les carreteres en tots els accessos entre les diferents comunitats, és a dir, les dues carreteres que connecten Catalunya amb l'Aragó i la carretera que dona entrada des del País Valencià a Catalunya. És una qüestió no només d'imatge, però és veritat que amb l'eixamplament de les carreteres, amb carreteres amb vorals, amb accessos millors en els polígons, amb carrils d'acceleració, amb tanques i senyalització adequades, totes les carreteres d'aquestes comarques van tenint una millora significativa i important. Ho dic perquè aquesta carretera que ha costat de l'ordre d'uns 21 milions d'euros és una carretera que uneix diferents poblacions i que acosta una part del litoral cap a la ciutat de Tortosa i d'aquesta manera acosta els serveis i les prestacions de capitalitat a tota la gent d'aquest territori.
L'obra, com hem dit, ha costat 21.600.000 euros i va començar a l'estiu del 2008. Aquesta obra ha permès introduir millores llargament reivindicades pels veïns i ajuntaments de la zona en una carretera per on diàriament hi circulen uns 5.700 vehicles en el tram entre Vinallop i Santa Bàrbara i uns 3.500 des d'aquesta població, des de Santa Bàrbara fins a Ullacona. Un 10% de tot aquest trànsit correspon a vehicles pesats. Principalment la construcció d'una variant que ha permès treure el trànsit d'un nucli urbà de Santa Bàrbara que va entrar en servei totalment el passat 22 de juny. A més, les obres han permès eixamplar la calçada d'entre 6 i 7 metres als 9 actuals, inclosos vorals d'un metre, i millorar el traçat eliminant nombrosos revolts, així com construint ponts per superar els barrancs. També s'han habilitat diversos trams de vies de servei que han permès suprimir creuaments i accessos perillosos a la carretera des de finques o camins rurals, on regularment es produïen accidents. Nadal també explicava que la remodelació ha permès la instal·lació de l'anomenat Tritub, una conducció que ha de facilitar l'arribada de la fibra òptica als nuclis urbans i, sobretot, polígons industrials de la zona. Ens comprometem, va dir, perquè sigui possible que tots els territoris, tots els municipis i tots els polígons tinguin tota la banda ampla necessària per a la seva activitat, amb la idea de que les empreses siguin competitives des de l'Ebre. Així ho assegurava Nadal. Tot lamentant, però, que els proveïdors dels serveis telemàtics no sempre puguen oferir totes les prestacions requerides per les empreses.
Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, Tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula, Baijota Vizcarro, Baijota Vizcarro, no pretendes despistar ahora, i Roadrunner Ivan Subirats. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, Tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcanà Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu Emute.
El proper punt de referència informatiu ens porta a Reus, tot i que la notícia fa referència a una localitat de les Terres de l'Ebre, Ascó. La notícia és que més de 200 persones van participar el passat divendres per la tarda en la cercavila que la coordinadora anticimentiri nuclear de Catalunya va convocar a Reus per denunciar l'actitud favorable a la ubicació a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears expressada pel president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà, i el gerent de l'Associació de Municipis en Àrees Centrals Nuclears, Marià Vila Abadal. La mobilització va sortir de la cèntrica plaça Prim de Reus i es va desplaçar fins a les portes de la Cambra de Comerç i la seu de l'AMAC, on es va lliurar un simbòlic bidó de residus nuclears i una carta en contra de la candidatura d'Ascó. El portaveu de la coordinadora, Sergi Saladier, criticava que el president de la Cambra de Comerç de Reus i el gerent de l'AMAC s'hagin posicionat a favor de la ubicació a Ascó del cementiri nuclear, tot i que les dues entitats mai han aprovat amb una votació que estiguin a favor de la candidatura. Escoltem Saladier.
Hem mandat aquest acte aquí per denunciar l'actitud tant de la Cambra de Comerç com de l'AMAC, amb el sentit que són dues entitats que aparentment s'han posicionat a través del seu president i gerent, respectivament, l'Isaac Sant Romà i el Marià Vila d'Abadal, a favor de la candidatura d'Ascó, quan les entitats respectives, tant la Cambra de Comerç com l'AMAC, mai han aprovat amb un sistema de votació, diguéssim, més o menys correcte i transparent, que estiguin realment a favor d'aquesta candidatura. Llavors avui venim, diguéssim, a manifestar aquest rebuig, aquesta indignació de la manipulació que estan sotmetent aquests personatges, doncs, amb aquestes institucions, i a reclamar, doncs, que es comportin democràticament i que, si realment, doncs, hi volen estar a favor, doncs, que ho sotmetin a votació.
Saladier també dia que diversos afiliats a la Cambra de Comerç de Reus estan molestos perquè el president de l'ENS s'ha posicionat a favor de l'MTC sense consultar-lo. D'altra banda, Saladier també assegurava que l'opinió personal del president de la Cambra de Comerç o del gerent de la MAC no poden valdre més que la del conjunt de la seva entitat.
Ells mos diuen que amb ells no se'ls ha consultat sobre aquesta qüestió i que, per tant, estan molestos amb que el seu president doncs, expressi públicament que la Cambra de Comerç hi estigui a favor. Quan és una opinió personal, les opinions personals són respectables, però no reflecteix el sentir de la Càmera de Comerç perquè no simplement i senzillament això ni s'ha consultat ni s'ha votat. Insistim molt en que una opinió personal és respectable, però que una opinió personal d'un president d'una Càmera de Comerç o d'un gerent de la MAC no poden valdre més que l'opinió del conjunt de les seues associacions o de les seues entitats, no?
Sobre aquesta mobilització de divendres a Reus contra el cementiri nuclear d'Ascó, també cal dir que va comptar amb la presència de membres d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida a l'Ajuntament de Reus. El portaveu del grup ecosocialista reusenc, Ernest París, denunciava que l'MTC no és només una qüestió d'Ascó, sinó de país.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Encetem ara crònica per al fet divers i, primer que res, comencem lamentant l'atropellament ahir diumenge d'una persona a Sant Carles de la Ràpita. Una persona va resultar ferida greu en ser atropellada ahir diumenge al migdia a la zona dels Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita, segons informaven els bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergència van traslladar el ferit a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En l'atropellament, també una altra persona va patir ferides de caràcter lleu. Segons informa també l'Agència Catalana de Notícies, amb una nota que acabem de rebre, una persona hauria mort i una altra hauria resultat ferida greu en un xoc frontal que ha tingut lloc a 6:45 d'aquest mateix matí de dilluns a Deltebre. Els fets, pel que sembla, han tingut lloc al punt quilomètric 9.5 de la carretera TV 3454. Els dos vehicles han xocat per causes que de moment no han transcendit. La víctima mortal és el conductor d'un dels automòbils implicats en l'accident, mentre que el ferit greu és l'altre conductor. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta a Tortosa. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat dues patrulles dels Mossos, dues dotacions de bombers i serveis sanitaris. A les 8 del matí, els serveis sanitaris ja s'havien retirat del lloc i pocs minuts abans arribaven els serveis funeraris. En un primer moment ha calgut aturar el trànsit en ambdós sentits de la via i a 8:45 del matí encara continuava tallada aquesta carretera. I encara dintre d'aquest apartat hem de fer referència a la detenció de 6 persones a la comarca del Baix Ebre per una dotzena d'estafes pel mètode del fals revisor de gas. Els Mossos i la policia local de Roquetes van detenir el passat 29 de juny 6 persones que es vinculen a una dotzena d'estafes pel mètode del fals revisor de gas. Segons els Mossos, en només una setmana haurien aconseguit 1.000 euros canviant peces de les instal·lacions que no ho necessitaven, així com signant contractes de manteniment que els clients no demanaven. Els detinguts treballaven per una empresa legalment inscrita en el registre d'empreses autoritzades d'instal·lació de gas, però, a parer de la policia, utilitzaven mètodes il·lícits per enganyar les víctimes, preferentment persones grans que desconeixen la normativa respecte a aquest tipus d'inspeccions. Els detinguts es presentaven al domicili vestits amb una granota de treball similar a la de les empreses de renom i tot argumentant que havien de fer una inspecció rutinària, però molt necessària per al bon funcionament de la instal·lació de gas, es guanyaven la confiança de les víctimes acreditant la seva condició de revisors mitjançant un document que només informava de la seva pertinença a l'empresa, document que en cap cas els autoritza a treballar com a tècnics. Un cop revisada la instal·lació, sempre trobaven algun defecte fals i s'oferien per reparar-lo al moment. La majoria de cops es tractava del canvi del regulador de la conducció del gas o el butà que canviaven sota el pretext de que estava caducat, cosa que, segons les empreses autoritzades, no pot passar mai. Un cop feta la falsa reparació, els expedien una factura amb preus més alts que els del mercat i els cobraven per contractes de futur manteniment que les víctimes no havien sol·licitat. Els detinguts són Eduardo BM, veí de Barcelona, de 24 anys, Sergio SM, també de Barcelona, de 28 anys, Carme SS, veïna de Barcelona, de 46, Hugo QT, veí de l'Hospitalet de Llobregat, de 31 anys, Lluís AH, veí de Barcelona, de 30, i Samuel E, veí de Mollet del Vallès, de 33 anys. Els 6 arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Tortosa en funcions de guàrdia. Els Mossos els acusen de 9 fets a Roquetes, 2 a l'Ampolla i 1 a Tortosa.
Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula. By J. Vizcarro. By J. Vizcarro. I Roadrunner Ivan Subirats. Papa l'americano. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcanar Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
La informació ens porta ara fins a la nostra emissora Alcanar. Des d'Alcanar Ràdio avui ens informen de que la Diputació de Tarragona, en col·laboració amb l'Ajuntament Canareu, engegava dijous passat, el primer dia del mes de juliol, un pla d'ocupació d'arqueologia que tindrà una durada de 6 mesos i que ocuparà 4 persones, donant d'aquesta manera continuïtat a un altre taller d'ocupació que en el mateix àmbit, el de l'arqueologia, ja es va portar a cap durant l'últim any i que es clausurava ara fa unes setmanes. De tot això ens en parla, com diem, des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar, una vegada més hem de parlar de qüestions relacionades amb l'arqueologia, i és que el passat dijous, dia 1 de juliol, s'iniciaven els treballs del Pla d'Ocupació Arqueologia al jaciment Iber de la Moleta del Remei d'Alcanar. L'organisme autònom de desenvolupament local de la Diputació de Tarragona gestiona aquest projecte que està finançat amb fons propis de la Corporació de la Diputació. La intervenció, que es farà fins a finals d'any, una durada de 6 mesos, dona continuïtat a la tasca iniciada ja per un anterior taller d'ocupació que en este cas es va allargar durant un any. El pla d'ocupació d'arqueologia, que començava dijous passat, com dèiem, té una durada de 6 mesos i els treballs se centraran en continuar la tasca que ja va començar amb un taller d'ocupació que Desenvolupament Local va gestionar en aquest mateix espai, el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei, i que recentment finalitzava. Pel que fa a l'actuació que dijous començava i dels seus objectius, en parlava als nostres micròfons el regidor de l'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
De fet, la feina que anem a fer ara és seguirem fent coses al Remei, a l'àrea del Remei, perquè bueno, en principi doncs, penso que és un lloc emblemàtic de tots els canareus, i fer coses allí penso que és bo i d'alguna manera també potenciem el turisme i potenciem una mica la nostra cultura, no? De fet, el que farem ara és anem a recuperar els dos forts de calç que hi ha allà al costat. Bueno, allà n'hem fet ara que vam fer la casa aquella dels Ibers, allà hi ha dos forts de calç que els restaurarem i llimpiarem tota la malea que partís d'allí, que va acabar detrás de l'ermita. No recordo ara, hi ha bastants de metres quadrats, i el que farem és restaurar tots els marges que hi ha per allí, i intentarem pues, també per allí pues, ficar algun banc, alguna taula, alguna barana, bueno, això ho veurem després de llimpiar. I penso que és una... podem molt fer molt bona feina, tot si pensem que també que és la part més alta que tenim en propietat allí a l'Ajuntament del Remei, que la vista també és molt maca i que no deixa, per tant, de ser el Remei. Jo penso que quan acabem aquesta actuació, vull dir, són 6 mesos, 4 persones, dona per a fer molt, podem deixar pues, a tota la zona, tota aquella zona del Remei, vull dir, bastant restaurada i una zona bastant maca i d'esbarjo en què la gent pugui anar, la gent del Canà, bueno, i també turistes, per suport, gent de fora, puguin anar allí i passar un dia pues, amb molta tranquil·litat. Penso que és una bona actuació i espero que puguem fer una bona feina allí, no?
Cal recordar que el jaciment de la Moleta del Remei és un important actiu de l'oferta cultural del nostre municipi, Alcanar, però tanmateix el recinte precisa d'un manteniment continu i d'unes millores que gràcies a aquests tallers d'ocupació a poc a poc s'aniran enllestir. Els treballs d'aquest pla d'ocupació se centraran en satisfer aquestes necessitats que permetran habilitar un grup de professionals destinat a exercir tasques en l'espai d'interès arqueològic aprofitant el capital professional de les persones formades per Desenvolupament Local a través de la formació ocupacional. La intervenció pretén també incorporar els forns de cal, el projecte engegat pel Museu del Montsià de recuperació d'espais d'antics oficis i dotar el municipi d'Alcanar d'un espai de divulgació cultural que esdevingui referent a les Terres de l'Ebre. El projecte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcanar, que prestarà el suport logístic i es farà càrrec de les despeses de material, mentre que desenvolupament local de la Diputació de Tarragona assumeix les despeses de personal.
Gràcies, Domènec. Resseguim ara l'actualitat des dels Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre, perquè han signat un conveni de col·laboració entre els quatre Consells Comarcals i ECOM. Aquest acord, que es va signar dintre del marc de les reunions periòdiques d'aquestes quatre institucions, oferirà un servei d'atenció a les persones amb algun tipus de disminució física per a la seva inserció al món laboral. Així, els presidents dels quatre Consells Comarcals de l'Ebre van signar el passat divendres 2 de juliol un conveni de col·laboració per tal de desenvolupar programes d'atenció a les persones amb disminució. Aquest conveni es signa dintre el marc de reunions periòdiques dels quatre Consells Comarcals que aquesta vegada va tenir lloc al Montsià. L'acord pretén ser una eina informativa per a les persones amb algun tipus de disminució física que es vulguin integrar al món laboral. Per això, des dels quatre Consells Comarcals, diversos tècnics contractats per ECOM realitzaran entrevistes per facilitar l'accés al treball i trencar les barreres que separen a les persones discapacitades amb la seva integració al món laboral. ECOM, que té els seus orígens l'any 1971, té com a objectiu la plena inserció de les persones amb disminució física en tots els àmbits de la vida, a través de la gestió de serveis que promoguin l'increment de la qualitat d'aquest col·lectiu. Amb aquest conveni es pretén que la persona disposi d'autonomia personal i que sigui prolongable a altres institucions, segons senyalava la presidenta d'aquest organisme ECOM. I per acabar, avui, de fet, a l'inici d'aquest informatiu ja els deia que no tindria les característiques habituals, els 30 minuts, per exemple, de durada habitual o la resta de connexions amb d'altres emissores. Hem d'acabar, i no volem acabar, sense fer referència a la proclamació de Pubilles que va tindre lloc a Santa Bàrbara ahir mateix, que, de fet, va ser el darrer tràmit abans del començament oficial de les festes majors previstes per al proper divendres. 34 noies, entre Pubilletes i Pubilles, van omplir ahir l'escenari del poliesportiu planer en aquest acte de proclamació. 9 colles geganteres, abans, procedents d'ambdues bandes del riu Sénia, es van donar cita el diumenge a Santa Bàrbara en una trobada gegantera que la població no vivia des de feia 8 anys. Les colles de Benicarló, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, Ullacona, Tortosa, Vinaròs, Amposta, Alcanar i Santa Bàrbara es van donar cita a la plaça major del poble a partir de les 12 del migdia, quan es va fer la plantada i es va donar la benvinguda a tots els participants. L'acte central, però, va ser per la tarda, quan es va fer la ballada gegantera a les 6:30 i just abans de començar la desfilada per tot el carrer Major fins a arribar al poliesportiu municipal, on es va procedir, com diem, a l'acomiadament de les Pubilles del 2009 i a la subsegüent proclamació de les 22 Pubilles infantils i les 12 Pubilles de les Festes Majors 2010 a Santa Bàrbara. El dissabte també es van fer diversos actes previs al començament de les Festes Majors, que serà el divendres dia 9. Entre aquests actes de dissabte cal destacar el tradicional concert de bandes que organitza la Unió Musical Jaume Balmes i que va tenir com a formació invitada la banda de Rasquera. La música va seguir després al poliesportiu municipal, encara que des d'una altra perspectiva, amb el vídeo Disco Revival organitzat per l'Ajuntament i el Club de Futbol Santa Bàrbara. Destacar també finalment el començament divendres de les 12 hores de futbol sala, que va estar força concorreguda amb un ambient extraordinari segons alguns assistents en aquesta 16a edició d'aquestes 12 hores ininterrompudes de futbol sala. Doncs avui ho hem de deixar aquí, no perquè no ens quede temps, sinó perquè avui necessitats tècniques així doncs, ens obliguen a deixar de moment aquest temps dedicat a la informació. De totes maneres, amb aquests més de 24 minuts hem intentat donar un repàs a alguns aspectes, els més actuals, els que hem considerat més interessants de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Com sempre, a l'hora d'acabar, en tot cas, advertir-los que, meteorològicament parlant, cal esperar encara un augment de temperatures, tant les màximes com les mínimes. Els propers dies sembla ser que el sol serà autènticament el protagonista a totes les Terres de l'Ebre, parlant de meteorologia. Les temperatures, tant com dia, les mínimes com les màximes, seran autènticament protagonistes, amb valors que superaran les màximes els 30 graus i les mínimes els 20. Res més, gràcies per la seva atenció. Els esperem a una nova jornada, a una nova edició de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Fins aleshores.